Morientes diu que no hi havia intencionalitat de Vinícius i que la gent el criticarà i que li és igual. Doncs, aviam, si ha de triar jugades, s'ha de conèixer el reglament. Però el més greu és que et quedes amb la sensació escoltant-lo que, com que ja tenien triades les jugades, perquè era diumenge a la nit i a sobre aquesta acció és als últims minuts de partit, i després escolten Iñaki Peña que diu que és un lance del juego, clar, Iñaki Peña diu un lance del juego, pot tenir una sensació quan acaba i una altra després, però és que a part afegeix un lance del juego, però que ell creu que sí que es falta. Doncs tira milles i hi ha una altra cosa. Tu ho trobes normal, Bojan?
Bon dia. A veure, jo per simplificar una mica, és a dir, primer, que porter, tocar porter dins d'àrea petita no és igual com tocar fora d'àrea petita. Porter està molt protegit en l'àrea petita.
I Torralde González, per això sempre ha dit que aquesta norma no ha existit i que és una sensació que tenim tots per com s'ha aplicat el reglament històricament, però que tocar el porter és el mateix a l'àrea petita que fora.
No, en efecte d'arbitratge no. Després, l'Iñaki estava sense moure's, no? Estava quiet. Altra cosa és que Iñaki va cap a Vinícius en un bloque i no ha sigut cas, Vinícius va cap a ell. I més a més, la sangra. És a dir, no es pot tocar... Més a més, si ha passat que Iñaki agafa la pilota, és a dir, que la bloca, i Vinícius l'entra, segur que pita la falta. Segur.
I és que Vinícius no toca la pilota, és que això és determinant.
Exacte.
Vinícius no toca en cap moment la pilota. Sí. És que no hi ha per on aguantar-ho, però més enllà de la errada, el que no pot ser és que s'intenti justificar per protegir-se entre tots aquesta jugada i que a sobre t'aparegui Morientes i et digui que, que era diumenge a la nit i l'últim minut de partit, doncs ja tenien triades altres jugades i van pensar, tu, tira milles, que ja ho hem fet bé. En fi, que al circ d'aquests pallassos, Morientes seria el malabarista. És que d'aquí a una estona en parlarem amb el Bruno Alemany. El Chelsea s'ha gastat en 3 anys 1.700 milions d'euros en fitxatges. És veritat que ha venut també molt car, després ho comentarem, però ha fitxat per valor de 1.715 milions d'euros des que ha canviat de propietari. Flaqui, en un moment tornem a Londres. Gràcies.
Fins ara.
Bojan, tu coneixes la Masia, et mous als passadissos del futbol. És representatiu aquest article del Times de la importància que se li dona a Europa a la Masia del Barça?
És que The Times és un dels més representatius diaris en Europa, en el món. Evidentment que anglesos no tenen un perdona, un diari que és específicament futbolístic o esportiu, per això no existeix tanta pressió en Anglaterra sobre jugadors. Però jo he estat 5 anys allà. I la veritat, articles són molt macos. I The Times, quan treu un article, és a dir, treu en admiració, amb respecte, i articles que no són usuals de llegir. I això és un gran reconeixement de la Masia.
Ja sabeu que ens podeu deixar els vostres comentaris al 616-32-72-11.
I ha agradat bastant el teu editorial, avui. Vull dir, diuen que portes dos editorials bastant fins. Tot i així, abans havia arribat aquest primer àudio.
Soc el David Artigas, soc l'amic del Creixell. I per què en la selecció amb el Luis Enrique, l'Eric, se'l va treure de banda? Vull dir, no el va fer jugar i em sembla que no tenia molt bona imatge d'ell. Quina conclusió teniu?
És una pregunta a part.
Jo crec que Luis Enrique sí té bona imatge d'Eric García. Eh?
Jo crec que sí.
Ara estic absolutament segur que sí.
I era una altra època.
I era una altra època.
Ara s'està interessant per ell?
Està interessant per ell, sí. Però Eric no...
El Paris Saint-Germain, vols dir?
Sí.
Aviam, explica això, Bojan.
No, però no dic res de nou. També va sortir a la premsa, però PSG...
Però tu ho dius perquè va sortir a la premsa o perquè ho saps?
També ho sé. És a dir, que el PSG té molt bona consideració al Eric i el Luis Enrique especialment. Sí que tu, quan repasses mig camp del PSG o la línia de centrals, dius, ostres, pues estan coberts. Mm. Sí, però és un jugador que encaixa perfectament en qualsevol top club per la seva polivalència.
Tigre, que per al·lusions el teu amic ha enviat un missatge al WhatsApp del que t'hi jugues, parlant d'Eric García, un oient.
David Artigas. Primerament, ets el meu tiet, tu tranquil, per això ets un oient meu.
et felicito. Escolta'm una cosa.
El felicites per ser oient, no? Sí, t'hauries de felicitar tu mateix, no?
Per ser oient i per dir pel que m'ha dit, collons, que és l'únic que tinc de fan. Escolta, que dic que l'Eric ha demostrat que el futbol tot és veritat. Els mentiders es descobreixen. I aquest, com que no és cap mentider, ara està jugant en puesto de mig centro, a ell li deu explicar el que té que fer, i ho fa, eh? Però com que nosaltres volem gent que mogui molt la pilota i que pugi amunt i avall, llavors, quan tenim un forat allà al mig, ens foten dos tiros de salt i cataclac, catallada cap a dins. I aquest és el que aguanta ara el problema. I no passaria res si en un partit com avui li posessin Caçador en un cantó i ell en un altre. No passaria res, perquè anem a un camp d'un equip que ens volrà collar molt a davant. A darrere, vull dir que ens vindrà molt. És un dir, però com que...
Pots passar. Pot passar, Jaume. Tens tota la raó, però escolta, avui pot passar.
I llavors el que sí està claríssim, que jo estic una mica emprenyadet amb el Barça, però estic emprenyadet amb el Barça, nano, perquè, mira, deixa-m'ho dir, que és que m'estic una pixera que no m'hi hagués.
Què et passa avui? Estàs baix, avui?
Estic baix perquè no han respetat ni respeten a tots els que van posar 3 anys de sou que demanant crèdits per fer l'altre camp, i que ara no poden perquè cobren 130 o 140, ai, 600 euros o 700 o 900 o 950 euros, i no poden anar al camp del Barça.
Estàs emprenyat pel peure de les entrades. Sí, ara el baixen, eh? Els propers partits són un 50% més barates que el partit contra l'Atlètic Club i contra l'Atlético de Madrid un 25% més barates.
Jo crec que tindrien de donar una... A tota aquesta gent ja que són puretilles, collons, tindrien de donar-los una facilitat terrible per poder anar. Oh, és que tot el turisme, el turisme que vagi a prendre el sol a la Barceloneta i a menjar una botifarrada, home.
El propi Rafinha reconeix que ha recaigut. Aviam si surten tots els perfils a demanar disculpes.
A veure, aquí el que és molt important és, si, i Jaume corroborarà amb jo, l'isquio és la pitjor lesió per diagnosticar.
L'isquio i el múscul del xut.
Sí, però isquio sobretot, Jaume, perquè és múscul de velocitat. I sobretot els jugadors que tenen canvi de ritme, que són explosius, és molt... Isquio, quan estàs bé, jo sempre tenia un metge en Estrella Roja que sempre deia, quan penses que estàs 100%, una setmana més. I això s'ha demostrat amb isquio, perquè isquio és molt tradicioner. Llavors, això sí que s'ha de deixar en mans de metges i de fisioterapeutes especialitzats en la recuperació d'isquio per decidir quan i quan. Aunque sempre l'última paraula és de jugador. Hi ha jugadors que accepten, respeten, esperen, tenen paciència, però hi ha jugadors, i a mi me fa efecte que Rafinha, ja se la veu, no? Que és un jugador molt ambiciós, que l'agrada molt participar, jugar, és molt competitiu, i ell mateix reconeix que s'ha anticipat. I és el pitjor.
Jo que això vaig decidir en el seu moment fer-li un nus, i no se'n va escoltar.
Però...
I ha recaigut 2 vegades, i això és una cosa que no...
Què li volia fer, doctor Platan, a Rafinha?
Fer un nus a l'isquio.
Un nus, directament.
Tens trencat per una banda, què has de fer? Doncs allargar una miqueta, un nus, llavors 4 estiraments.
Un nus mariner.
Un nus mariner. Que no és de... Exacte, vull dir, que sigui bo, no que sigui un nus qualsevol, com aquell de la bossa de brossa. No. Un nus de veritat.
I no va coix, jugador, no?
Què volies dir, Jaume?
Jo vull dir que, com que el Barça només té 3 o 4 persones que se'n cuiden d'això...
Has activat el mode ironia.
No poden haver activacions. Aneu a la merda, home. Sou 35 aquí! 35 us guanyeu unes garrofes, ole vostros cojones, ole, porque te ha de comer, però no puede haber fallos de ninguna classe. Aquí no pot haver-hi cap fallo. Això té que ser un rellotge. Entesos? I el que no pot ser és que un jugador, si no surt a entrenar amb que li fa mal a l'adductor, i va al 70% i el míster li pregunta, què, va bé? Costo per jugar, míster. Per què? Perquè va al 70%. li recaurà quan que foti el primer sprint o quan faci el primer canvi de ritme. Llavors això no pot passar amb el Cal Barça. És com ara si li fotem el Camp Nou i fotem els ciments, que els ciments es mouen. Cago en l'hòstia, anem per feina.
O sigui, la cama de Rafinha és com els ciments del Camp Nou.
No, no, és que és així, home. Va, perdona, callo. Escolta, és igual que tot això dels àrbits, si no arreglareu res. Des del president del Madrid que anava amb el Plaça, tothom sempre ha anat al Madrid i seguirà anant, entesos? Perquè tota la vida ha anat. I a part, una cosa claríssima és que al futbol li han fotut tan difícil que tindrem d'anar a mirar una jugada traient el cartipàs i el triàngul i mirant els números de veiem si és falta o no és falta. No pot ser que ho compliquin tant, home. Ho compliquen massa. Quan jugaves tu i quan jugava jo, si li foties els ulls amb una corna, amb el davant de centre, ho picava en penal. Però si no ho veien, no passava res. Però aviam si m'entens,
sí,
ara...
Sí, que ets no contrari al VAR.
Eren molt més autoritaris, àrbits.
Home, bueno, ho ha explicat alguna vegada Iturralde González, que com que hi ha el VAR, els àrbitres ja no són tan valents a la gespa, i s'hauria de recuperar aquesta valentia. Bojan, avui...
Bueno, per mi avui és el partit més difícil de la temporada.
El partit més difícil de la temporada?
De la temporada per Barça, sí.
Per?
Més complicat. Perquè s'està enfrentant primer a un entrenador que ha jugat en Espanya, que coneix mentalitat espanyola, que coneix Barça. Un entrenador italià que té un caràcter que és molt competitiu i després ha treballat amb Pep Guardiola, ha estat al costat d'ell. I ha après moltes coses. Però la seva manera de jugar és la seva. És a dir, no la pots comparar perquè ha estat amb Guardiola i juga com Guardiola. No. Després, és un sistema de joc semblant al Barça. Ell juga 4-2-3-1, amb línia avançada, amb pressió molt alta, el mateix el que planteja Hansi Flick. No? Després, és un equip molt compensat, i a part que és un equip que té una banqueta molt bona. El punt flaco per Chelsea, Chelsea és un equip que és un equip anglès de la Premier que juga amb una certa intensitat però no juga amb precipitacions, l'agrada elaborar, l'agrada circular ràpid la pilota i anticipar bé.
Ara, el Chelsea té una setmana intensa, perquè el cap de setmana sí, juga contra l'Arsenal.
Sí, té un partit de derbi, a més el que es pot jugar a part de les seves opcions en el campionat. Si perd aquest partit, es quedaria a 9 punts, té una banqueta brutal. Per mi el pitjor que té són la parella de centrals, no, cap d'ells em sembla jugador top, i mira que han gastat molt també en centrals. Però és un equip, a mi Caicedo em sembla una bèstia, Cucurella també ho és, i a més té gent molt, molt ràpida, que si el Barça juga amb línia avançada, els Pedro Neto, Garnacho i companyia poden fer també molt, molt de mal.
És el que ha comentat abans el Jaume Creixell, que avui al tanto amb la línia avançada i el perill que pot provocar això, però sé que estàs més tranquil sabent que Joan Garcia torna a la porteria.
Hombre, això ho tinc claríssim, perquè l'altre dia, sense fer res, va fer el que té que fer un porter. Parlar les dues difícils, que és difícil, a les altres que les va treure. Però fixeu-vos una cosa, que nosaltres anem allà i l'any passat, i el diumenge passat vam acabar amb 9 de la Masia jugant al primer equip del Barça.
9 catalans i 11 de la Masia, vau tenir la Masia.
I vam sortir a jugar amb 7 o 8. Aquesta experiència que no tenim, aquí sí que li falta, jo veig, un Pujol, un Pujol, allà darrere, perquè me cago en
avui voleu dir que no jugarà Araujo, avui?
Jo crec que sí, Araujo.
I al mig del camp, doncs, un bon pivot allà que mani. Per què? Perquè aquests nanos tenen d'anar acompanyats. El que passa que hi ha il·lusió, hi ha ganes, i això és molt important, i nosaltres podem fer bon paper, però no podem fer invents. I si l'entrenador fot invents avui, vendrem amb la setmana.
No se preocupe, Hoy habrá un pivot que te va a mandar también.
Avui jugarà Frenkie de Jong, sí.
Y voy a decir tú para adelante, tú para más para...
Va a tocar correr hoy, ¿eh?
Más para atrás. Sí, va a tocar correr mucho, ¿no?
Sí, 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 mucho.
Bueno, pues correremos. Ya ves.
El Chelsea
juga... I que prengui mostra el president nostre de lo que és un camp animant.
El de Stamford Bridge. el Chelsea deia juga Estevao, Williams, Messinho, Santi, ja m'he explicat alguna vegada el que t'hi jugues, que el van oferir al Barça. A quina edat el van oferir?
Mira, jo tinc una nota a l'iPhone, des de l'any 2020, on m'apunto coses de reunions i converses que tinc, saps? I he anat a mirar aquesta nota, la paraula Estevao. I va ser el 2021, amb 14 anys, la primera vegada que vaig apuntar Estevao William en aquesta nota com a futbolista ofert al Barça, quan tenia 14 anys. Estevao William. Lògicament, aquella edat no se'l pot portar encara com contacte oficial i tal, però s'havia ofert que vingués a entrenar a l'estiu uns dies, intentar tancar-lo, deixar-lo lligat per quan es fes major d'edat. Per tant, la primera vegada que el Barça té coneixement o un oferiment d'Estevao William és amb 14 anys. Era cost zero en aquell aleshores. L'ofereix André Curí, que és el seu agent, i el bloquejava pel Barça. Després d'això van passant els anys i sempre ha anat sortint a les converses. Amb 16 anys l'ofereix a 30 milions més bonus. Deco sempre li diu a Curí que li agrada el jugador, però no m'ho fitxa, perquè, entre altres coses perquè la seva posició tenien a Lamine Yamal. I aleshores passa el de Vitor Roque, fitxant Vitor Roque, i Curí, quan s'havia de decidir el futur d'Estevao, li diu als pares d'Estevao: no faré cap moviment més amb el Barça per intentar portar-lo allà, perquè els ha avisat diverses vegades, no han mogut fitxa, i a part mira com ha anat el tema amb Vitor Roque i com han tractat el futbolista, o com ell considera que han tractat el futbolista. I aleshores és quan tanca amb el Chelsea per 45 milions d'euros fixes més 20 en variables, i això el converteix en el traspàs més car de la història de Sud-amèrica.
Però això és amb 14 anys, és tard ja. 14 anys, per mi ja s'ha de passar l'arròs, xaval. Vull dir, al que em refereixo, jo ara mateix et puc dir: Guillem Martínez, 6 anys. Dratà, espectacular. El futur Messi. Dratà, però... Joaquim Martínez, 3 anys.
Central.
Central. Veus?
Molt bo.
El tens ja a la Pokédex. En canvi...
Bon físic.
Miquel Ramon, neix demà unes patades, unes ecografies com jo no he vist en la vida. Clar... S'ha de començar abans. 14 anys. Estevao. Qui és aquest nano?
És molt bo, no, Estevao?
Estevao és el que demano jo quan vaig a un restaurant japonès.
Estevao.
Pónga-me Estevao de papada.
Estevao és boníssim. No serà ADN Barça, però és molt bo. Per mi, després de Lamine Yamal, d'aquesta generació, perquè té més just la mateixa edat que Lamine, uns mesos més jove, per mi és, si no el segon, deu ser el tercer.
Sí?
Té un talent bestial. Sí, per mi té un talent bestial.
Però saps què passarà? Que amb aquest trilero que parla et fotrà un joc i et donarà la bola que no serà aquest.
D'on està la bolita?
El canviarà, el pintarà com ell i te'l canviarà.
I te'n posarà un altre a la casaca.
Home, per l'amor de Déu.
Gràcies, Santi. No té ni cap...
A mi m'agrada Estevao. Únic que Estevao, si, com hem dit abans, comparant amb Lamine Yamal, no té tant talent com Lamine. Lamine és molt més creatiu. Estevao és molt directe, sí. Desequilibrant. Això.
És més Premier, és més... Els números, de fet, per estar debutant a la Premier League, ha marcat 4 gols ja en el que portem de temporada. Li agrada finalitzar, li agrada fins i tot xutar els penals, està xutant penals, té molta personalitat amb la selecció brasilera. A mi em sembla un talent de futur important.
Fixeu-vos la diferència, eh? Barça i Madrid, més de 1.000 milions, l'Espanyol, 94... perquè va traspassar a Joan Garcia per 25 milions. És que el traspàs de Joan Garcia li suposa pràcticament un 30% del pressupost a l'Espanyol. És tremendo.
I no tots els anys tindràs una venda com aquesta, evidentment.
Bueno, si l'Espanyol segueix en aquest ritme i està a dalt, classificat, i si se classifica per Europa, podrà fer alguna bona venda.
Doncs fa pinta, perquè la victòria contra el Sevilla, Elena, deixa l'Espanyol 6è, empatat a punts amb el Betis, que és 5è.
Sí que, per posar-ho en valor, 21 punts a la jornada 13. L'any passat van superar la barrera dels 20 punts a la jornada 22. Un Espanyol que va saber patir, es va refer d'una primera part grisa, sí que és cert que va tenir uns 10-15 primers minuts de joc precís i a un ritme alt, però després es va veure clarament superat pel Sevilla. A la segona part, això sí, els pericos van sortir endollats. Gràcies als gols de Pere Milla i Roberto van aconseguir vèncer el Sevilla 12 partits després, 9 anys després, un Pere Milla que al Larguero no volia parlar d'Europa i destacar acaba, que es molt difícil en aquesta lliga sumar 3 punts.
Sí, vamos poco a poco, hay que ir poco a poco, sí, no hay que sacar pecho, que si no te lo hunden rápido. Claro que nos ha costado, ¿no? Jugamos contra el Sevilla, que creo que le metió algún gol que otro al Barça.
Por ejemplo.
Bueno, esto es primera división, ¿no? Aquí es muy difícil ganar. Ayer creo que visteis todos el Elche-Madrid, ¿no? El Elche, sí. Bueno, fue increíble el partido que hizo y no ganó. Bueno, esto, primera división, cuesta muchísimo ganar. Nosotros lo hemos hecho, más tres.
Quin vacilón que és, Pere Milla.
Sempre, cada resposta em deixa una.
A mi em fa molta gràcia.
És que sempre toquen el Barça, tothom.
Bueno, però ell no s'amagues del Madrid des de petit, si ho ha explicat moltes vegades el que t'hi jugues. I a mi em sembla perfecte que hi hagi piques, que si no la vida és molt avorrida.
Manolo González es mostrava satisfet pel partit del seu equip, va felicitar un Marco Dimitrovic, que ahir va estar fantàstic, salvant punts amb intervencions de mèrit, i va insistir en el negativisme que hi ha al voltant de l'Espanyol.
Sembla que hi ha gent que li foti que l'Espanyol estigui bé. Hi ha gent que li toca els collons, que li sap greu o no sé per què, busca el jaleo. I per desgràcia, pues, l'Espanyol està en un moment institucional bo, en un moment de socis i d'afició dels millors amb molt de temps, i per sort esportivament estem ben classificats. Podem ser més guapos o tenir un míster més guapo, pues mira, oye, eso, que lo vaya a buscar i ja està, tu, però per sort l'Espanyol està en un bon moment, encara que torna a dir el mateix, hi hagi gent que vulgui buscar el factor negatiu.
Ja està, podíeu esperar el Furbi, doncs teniu el Furbi.
La nit sí que va ser rodona perquè hi havia 25.000 persones a la grada en un dilluns laborable. Per cert, avui el club demanarà que es canviï l'horari de l'Atlètic Espanyol de la jornada 17, que també està fixat pel dilluns 22 de desembre a les 9 del vespre. Vol l'Espanyol que respecti el que marca el conveni, perquè la norma diu que no poden haver-hi ni partits ni desplaçaments el dia 23 de desembre, quan comencen els jugadors les vacances de Nadal, i per jugar aquest partit el dia 22 a Bilbao, l'Espanyol arribaria a casa ja a la matinada del dia 23. Com et dic, avui sol·licita aquest que s'avanci al partit. Veurem quina és la resposta de la Lliga.
Doncs l'Espanyol, que va guanyar, és 6è a la classificació i fa bona pinta, guanyant. Jaume, tu vas jugar a l'Espanyol, no?
Jo la primera part. Jo estava cedit de l'Elche al Sants, i el Sants tenia la defensa del Sants, era de l'Espanyol. I vam jugar la primera com a Generalitat amb ell. Vam jugar, no vam perdre cap partit, però l'últim partit...
El Sants et va cedir a l'Espanyol?
L'últim partit, no.
O sigui, de l'Elche al Sants, del Sants a l'Espanyol?
Sí, jo estava al Sants, de l'Elche al Sants.
Lo que t'acabo de dir.
Perquè em va tocar l'Emili al Bruc.
Sí, però del Sants vas jugar a l'Espanyol o no vas jugar a l'Espanyol?
Sí, va jugar a la Copa President. La Copa President la vaig jugar jo, i la defensa del Sants era cedida per l'Espanyol. I l'últim partit el va anar a buscar el trofeig al Piris.
No.
O sigui que sí.
O sigui que he jugat a l'Espanyol. per això no parlo mai de l'Espanyol jo, perquè no vull parlar de l'Espanyol.
Jo me n'alegro molt com està l'Espanyol, la veritat. M'agrada, he dit diverses vegades aquí, Manolo, com a entrenador.
Gràcies, hombre.
És un entrenador motivador, és un entrenador, se le veu quan fa declaracions, sobretot postpartit. Ara le veig una mica més accelerat, però suposo que també se troba bé, veu que això va bé, va cap a dalt, i clar, entra en ambició.
Sí, que a tu no et toca els collons, no?, que guanyi l'Espanyol.
No, m'agrada.
A qui es refereix Manolo González quan diu això?
A l'Helena.
No, a l'Helena no. Que som amics. És veritat que ell ha apuntat a més d'una ocasió a l'entorn Perico, perquè ell diu que moltes vegades... O sigui, a l'entorn Perico, no parlo d'altres entorns més enllà de la Diagonal, com diu ell, perquè sí que es queixa de vegades del negativisme que hi ha sempre en algunes de les preguntes, no? de quan li preguntem.
De periodistes que cobreixen habitualment la informació de l'Espanyol.
Sí.
I que fan programes de l'Espanyol.
Sí.
Bojan Kirkić, gràcies.
Gràcies.
Et fan riure, les imitacions del Bermúdez.
Molt, és un crack.
Ja t'ho veig. Jaume, t'escoltem després a la prèvia del que t'hi jugues Barça amb l'Arenga.
Ja, està fet, això.
Adeu.
Adeu.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.